A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
La població de Sant Cugat és de 85.000 persones, eminentment joves i amb cultura digital. Apropa aquesta audiència al teu negoci.
Cugat TV, www.cugat.cat i 91.5 FM.
Cugat.cat és líder a Sant Cugat a la xarxa. Anuncia't a Cugat.cat.
Falca radiofònica, bàner, vídeo. Ens adaptem al teu negoci i necessitats.
Més informació a publicitat@cugat.cat.
Cugat.cat. La vida és local.
Cugat TV és la televisió de Sant Cugat.
Organitzada per canals, a Cugat TV trobaràs les imatges de tot el que succeeix a Sant Cugat.
Esdeveniments,
actualitat,
esports,
cultura,
música,
economia,
reportatges en profunditat.
Busca't, et trobaràs.
Cugat.cat.
La vida és local.
Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
About it is appealing, everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling when you are stealing.
Passen uns minuts de les 12 del migdia, sona aquesta música, vol dir que estem amb molta comèdia al programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tenim convidats de Sant Cugat? Bé, algú diria que potser no exactament, però vaja, jo penso que és de Sant Cugat perquè són de Mirassol. O sigui, que cap problema, però abans... Avui dia la molta comèdia. Avui, equipaments culturals. On anem? Benvolguts germans a les arts escèniques. A Sant Cugat, com passa arreu, hi ha unes necessitats d'espais per desenvolupar les arts escèniques que poden variar segons el nombre d'habitants, les iniciatives privades i les inversions públiques que, òbviament, depenen de la manera com s'entén la vida cultural per part dels polítics i dels partits que governen. Estic cansat, i probablement també cansi els oients d'aquest programa per les meves contínues demandes d'inversió pública per aconseguir allò que jo crec que és imprescindible per un correcte, desitjable i just desenvolupament de la cultura que, diuen alguns, us farà lliures. Ara mateix, aquí, a la nostra estimada ciutat, amb la segona renda per càpita més alta de Catalunya, el percentatge més alt d'universitaris, una població d'origen estranger que arriba al 18% amb una representació europea molt elevada, precisament avui, que és el Dia d'Europa, un 23% de població que no supera els 18 anys, un nombre d'escoles de dansa, de música, d'arts escèniques molt important, un teatre de 920 places que assoleix el 84% d'ocupació de les darreres temporades. Tenim un dèficit d'espais per a les arts escèniques que sembla, es solucionarà entre aquest i el proper any. A veure... Tenim en marxa el nou Teatre de la Unió, sense saber encara, fixeu-s'hi, encara no ho sabem, si a part de teatre s'hi podran fer concerts de clàssica. Un anfiteatre als Jardins del Vallès, un dels projectes de pressupostos participatius de l'any 2017, que de 800 places ha passat a 100 per respondre a les reclamacions dels veïns i que encara no sabem realment què i quan es faran les coses. Bé, han començat les obres, però Com acabaran i quan acabaran i de quina manera, això no ho sabem. Una sala polivalent que substituirà dos dels quatre cinemes del Centre Cultural i que inicialment s'havia anunciat com el començament d'aquesta setmana i que sembla la cosa no està clara. Vull dir, ni el seu començament i, per tant, acabament i també a què es dedicarà finalment. O sigui, estimats germans, coses en marxa n'hi han, però claredat en els plantejaments no massa. O per ser més exactes, no del tot, perquè com passa sovint, una cosa són les idees, els desitjos, i altra cosa la realització i el temps i els diners per fer-ho possible. Jo estic convençut, convençudíssim, de la voluntat, de la bona fe, de l'interès dels nostres poders públics, vull dir, de l'Ajuntament d'aquesta ciutat. Però amb això no n'hi ha prou, perquè si no es controlen els tempos i els costos, al final, el que passa és que la gent no es creu res. I la veritat, a partir de la idea de tot allò que s'anunciava, existeix, sap bastant greu, veure que no s'ha ponderat prou com i quan fer-ho. Aquest capvespre hi ha un debat al Mercantic per parlar dels equipaments de la ciutat i suposo es tractarà per part dels participants aquestes coses que he comentat. Tinc ganes de veure què diuen tots plegats, els que estan governant i els que voldrien fer-ho. Només els demano a tots plegats que pensin en el que deia abans. No prometeu el que no es pugui fer i intenteu per tots els mitjans que els plaços es compleixin una mica més. Amén. Per tranquil·litzar una mica els ànims, hem posat aquesta música, que és de Moon Song, del Pat Metheny, una mica per així, reposar i deixar que totes aquestes coses que he dit no es vagin normalitzant. Bé, tenim aquí amb nosaltres una gent que faran una obra aquest dissabte i aquest diumenge al Teatre de Mirassol, que són els de Mirassol Teatre, no confonguem els termes, I és en Llorenç Serraïma. Benvingut, Llorenç.
Gràcies, bon dia.
Que en aquest cas és el director d'aquesta obra que es presentarà, l'Hotel dels Dos Mons,
sí.
D'Eric Emmanuel Schmidt. I actor també de l'obra. O sigui que aquí tens
també
dos feines. I tenim també en Pere Codó. Benvingut, Pere.
Bon dia tingueu.
Que és un dels actors que fa un dels papers, jo diria, si és molt més important, o tots són importants en aquesta obra, Llorenç.
Com sempre en el teatre tots els papers són importants, n'hi ha alguns que són més llargs i altres són més curts, però importants ho són tots. El paper del Pere és bastant llarg, la veritat és que sí, i és interessant, o sigui, no vull desvetllar massa coses, però és un home que fa unes reflexions molt interessants davant de la mort, que és una mica del que va aquesta obra.
Però diguem que el Pere fa un personatge que és el mag Ratjapur.
Exacte.
Que sembla que té un origen oriental, hindú, o no, Pere?
El nom només és d'origen oriental. El personatge, o sigui, la persona, no té res a veure amb l'Orient. Sí, amb això que deia, no, amb les reflexions, és un home bastant profund. Tota l'obra ho és, una mica, perquè hi ha una sèrie de reflexions i de plantejaments que conviden a precisament això, no? A reflexionar-hi, que és una cosa que sovint ens manca a la vida diària.
Jo he agafat unes paraules de l'autor, de l'Eric Emmanuel Schmidt, que diu: la filosofia pretén explicar el món, diu, i el teatre representar-lo. Diu, barrejant els dos,
jo intento reflexionar dramàticament la condició humana, depositar la intimitat de les meves preguntes, expressar el meu desassossec, així com la meva esperança, amb l'humor i potser una lleugeresa que formen part de les paradoxes del nostre destí. Diu, l'èxit ens fa humils. El que creia que era el meu teatre íntim resulta correspondre a les preguntes de molts dels meus contemporanis i els seus profuns desitjos de meravellar-se per la vida. Llorenç, què me'n dius, això?
Aquesta obra va una mica per aquí, amb aquest esperit de l'autor. La veritat és que és un autor que a mi m'agrada molt. És el mateix que va fer, per exemple, el Llibertí o el senyor Ibrahim i les flors del Corà. Vull dir, aquesta obra parla de la mort, es fa la gran pregunta, després de la mort hi ha alguna cosa, sí o no? I l'obra dona voltes a veure si hi ha o no hi ha. I llavors hi ha personatges que creuen que sí, hi ha personatges que creuen que no, hi ha personatges que al llarg de l'obra potser evolucionaran amb la seva mentalitat, però realment amb aquest esperit que diu l'autor, amb una certa lleugeresa, no entrem ni en grans profunditats ni en cap cas és una tragèdia. Llavors sí, va molt amb la línia que dius, és això el que estem representant de la mà de l'Eric Emmanuel Schmidt.
I va fer una altra obra que a mi em va agradar moltíssim, que suposo que va veure, que és El visitant, que era el personatge principal era Sigmund Freud,
sí.
I tenia un visitant que era un oficial de les SS alemanyes, no? Van fer el Teatre Auditori...
Bona parella.
Sí, sí. Sí. Van fer el Teatre Auditori fa uns quants anys, jo m'hi he apuntat l'any 96, imagina't si fa temps. I era precisament, plantejava molt això que deies tu, Llorenç, d'una situació complexa, dramàtica, molt dramàtica en el fons, inclús tràgica, segons com es podia pensar amb el Freud, això de la tragèdia, no? El sentit tràgic de la vida. Però a la vegada hi havia molts moments d'humor, sí, molts moments d'enriure-se'n de si mateix, no?
Sí, la veritat és que és un escriptor molt hàbil. Aquesta obra de l'Hotel dels Dos Mons no entra en grans profunditats, no és tràgica, és molt més propera a una comèdia que no pas a una tragèdia, però és una comèdia que té els seus moments, de més o menys seriosos, que intentem que passi més o menys bé, però on els personatges de tant en tant fan algunes reflexions que primer et semblen molt elevades i de sobte diuen quatre coses, dius, ah, espera't, potser sí. És a dir, de tant en tant sí que et fa alguna reflexió sobre què és la vida, sí que se n'enriu de determinats estereotips socials, vull dir, apareix un president de grans empreses, i també apareix una dona de fer feines, apareix un periodista, apareix el mag, vull dir, apareixen un seguit de personatges més o menys estereotipats. Bueno, i l'home té molta gràcia a l'hora d'escriure'ls i d'interferir entre ells. I estan en una situació absolutament fantàstica, perquè se suposa que estan en un hotel entre dos mons, un lloc inexistent, i així i tot estan en situacions molt quotidianes.
O sigui, estan esperant passar d'un estat a un altre.
D'un estat a un altre.
O no. De totes maneres, Pere, hem de començar per dir que, clar, hi ha qui creu que efectivament hi ha una altra vida.
Exactament,
sí. I hi ha moltíssima gent que no ho creu.
Exactament, és que aquest és un dels punts interessants que crec jo que ofereix aquesta obra, no? I és que, com diu el Llorenç, hi ha una sèrie d'estereotips allà dintre, gent que creu doncs, en una altra vida, gent que no. Aquí tots estem esperant que se'ns aclareixi la nostra situació a la Terra. És a dir, hem tingut una situació traumàtica. Quan un té... Mira, jo fa uns anys que vaig tenir un infart agut de miocardi. Em vaig passar no gaire estona, uns minuts, que jo no sé on vaig estar. Possiblement estigués a l'Hotel dels Dos Mons.
Sí, bueno, i afortunadament estàs aquí a l'estudi avui.
Vaig tornar, exacte, que llavors allà doncs, hi ha gent que es recupera, que torna, diríem, i gent que realment doncs, ja no torna. O sigui, se'n va cap on? Doncs és això que dèiem ara, no? Hi ha qui creu doncs, que se'n va cap al cel, hi ha alguna cosa més? No, depèn, no?
De tota manera, hi ha una altra cosa amb aquesta obra, però el que he vist és que, déu-n'hi-do, el nombre de personatges que hi han. Que avui, sí. En aquest moment, el teatre, clar, sí. A vegades es fa difícil, sobretot quan hi ha pressupostos, es fa difícil poder
ajuntar doncs, 7 o 8 personatges, o sigui, tothom intenta passar de 3 i ja està bé.
L'autor diu que hi ha 8 personatges i jo crec que n'hi ha 9, i això de vegades és una certa llicència. Sí, ja sé, és una certa llicència
per
del
què,
director.
Perquè
dels personatges n'hi ha 6 absolutament habituals, és a dir, 6 personatges, 6 persones que entren i surten d'escena i parlen i diuen. Hi ha 2 personatges més que entren i surten d'escena però no diuen ni una sola paraula, però entren i surten diverses vegades. I a més hi ha un personatge molt important a aquesta obra, que és l'ascensor. I l'ascensor és un personatge de l'obra. I dius, home, per què el consideres personatge? Perquè és un objecte que parla, que fa soroll, que fa coses, i que cada vegada que l'ascensor fa alguna cosa, tots els altres personatges canvien i la història canvia. Per tant, és un personatge. Bueno, ha estat divertit dirigir una obra quan de sobte dius, i ara m'he d'imaginar què passa amb l'ascensor, perquè l'ascensor ha de participar amb això.
Si l'ascensor diu, quan arriba a aquell punt, diu alguna cosa?
No parla amb paraules, però sí que fa sorolls, sí que s'encenen llums diferents en funció del que ha de passar.
Que tenen un significat determinat.
Tenen un significat que, a més, la gent l'interpreta, els personatges reaccionen davant d'uns llums determinats, davant d'uns sons determinats. Hi ha gent que surt de l'ascensor i entra a l'hotel, hi ha gent que marxa de l'hotel a través de l'ascensor. Per tant, cada vegada que l'ascensor fa alguna cosa, hi ha un canvi important en la història.
Bé, això...
Maco, interessant, això.
Sí, no? Sí. Jo penso que sí. Bé, jo m'agradaria dir, doncs, els personatges, o sigui, hi ha el Julien Portal, que ets tu, Llorenç.
Que el faig jo.
El Marc de Japur, que és el Pere Codó, el doctor S, que és la Carme Pidevall, el president del BEC, en Ricard Mariner, la Maria, la Núria Ayala, la Laura, el Montserrat Delgado, la dona de blanc, Josa Adell, i l'home de blanc, en Pep Miramunt. Més l'ascensor que...
Més l'ascensor que el fa l'ascensor. Bueno, l'ascensor l'hem fet la gent de l'escenografia de Mirasol Teatre. L'ascensor l'hem fet entre el Pep Miramunt, el Josep Sala, el Ricard Mariner i jo, que som els que hem fet l'escenografia i que hem fet l'ascensor.
Bueno, diem també que hi ha el vestuari i regidoria de la Pepa Gómez, que al mateix temps t'ha fet d'ajudant de direcció.
Sí, i a mi aquí m'agradaria fer una petita pausa perquè la Pepa Gómez s'ho mereix. De vegades diem ajudant de direcció i sembla que ho diguis una mica així. En aquest cas, la Pepa Gómez ha fet més de codirectora que altra cosa. Ha fet una feina extraordinària, m'ha ajudat el que no està escrit. És una persona que sap molt de teatre, però sempre és molt discreta. Està allà i sembla que, dius, mira, sembla que estigui d'espectadora i prou. Jo li vaig demanar que m'ajudés a dirigir i m'ho ha fet amb una generositat i amb un encert extraordinari. És a dir, quan un està dalt de l'escenari hi ha moltes coses que no veu, però si té la Pepa al davant pot pujar molt tranquil, perquè quan baixes la Pepa et diu, escolta, això sí, això no, aquí m'ha agradat, aquí no, i les encerta pràcticament totes. Jo li estic agraïdíssim a la Pepa Gómez per la feina que ha fet, perquè sense ella jo no hagués pogut dirigir això a l'hora que actuava.
Doncs en queda constància, Pepa, una abraçada des d'aquí, i el reconeixement que tota la teva història dins del teatre de Mirasol, des del principi, des de la seva creació, doncs, ha fet. Hi ha la perruqueria, la Marta Pàmies, i el maquillatge amb Rosa Sicar. Rosa Sicar també és una persona vinculadíssima
també
i que ha treballat moltíssim.
Sí.
Les llums i so del Pablo Oliveira, la escenografia, com has dit tu, doncs, que ho ha fet entre quatre.
Vegada, sí.
I la Joan Direcció i Pepa Gómez, com deies. Jo el que podria també continuar entrant és una mica, i el Pere que ha tingut que ha explicat aquesta experiència personal, aquest punt de no saber on t'estàs, però bueno, tu després això ho has recordat. De fet, d'alguna manera, mentre ho has viscut, probablement no tenies consciència.
No.
Però aquest record, a vegades diuen que la memòria és una gran mentidera, eh?
En el meu cas, jo no recordo absolutament res dels... Ja et dic, no va ser molta estona, per sort. Però no recordo res d'aquell temps. Jo sé que em van posar dintre d'un lloc, d'una ambulància, i em vaig despertar en un quiròfan, diríem. Jo, aquella estona, algú que em va veure a l'hospital, que és d'aquí Sant Cugat, i que anava amb la camilla, amb la llitera i cagant llets per allà als passadissos, em portaven, clar, i em veu passar i diu, hòstia, però si és el Pere aquest. I després es van interessar, van venir a aviam què. Bueno, total, que no, jo la consciència d'aquella estona que no vaig ser-hi, per dir-ho així, que vaig estar a l'Hotel dels Dos Mons, no recordo res.
Però això l'obra ja ho diu. A veure, l'obra ja diu que quan un marxa de l'Hotel del Dos Mons no recorda res. Per tant, ja ho diu. Jo crec que, a veure, crec que vas tenir... Me n'alegro molt que tornessis. I això, evidentment, sort, me n'alegro, fantàstic. Però no sé si te'n deus alegrar d'haver-hi estat poca estona, perquè l'estona que estàs en l'Hotel del Dos Mons fent el teu paper... et diverteixes molt.
Home, això és una altra història. Aquesta, aquesta és molt més...
que passa que després no ho
agradable.
Que la visió des de... Això s'ha fet bastant. Estava pensant, com a mínim, en un parell de pel·lícules i una obra de teatre, també, que no recordo ara. Em agradaria recordar els títols. Però aquest concepte d'aquesta situació intermitja
és un impàs, sí.
Aquest impàs, sí, s'ha fet bastant i sempre jugant amb, i jugant inclús un altre aspecte, que és una persona que torna, però torna amb una altra personalitat. O sigui, la persona que li dona l'opció, una persona, diguem-ne, que ha fracassat o que ha tingut un problema greu amb la seva vida normal, de... i que li dona la possibilitat de poder tornar i rectificar, entre cometes, allò que ha fet malament, no? Aquest és un aspecte que no sé si el Smith això doncs ho presenta
en
o no
principi
presenta.
No ho presenta així, és a dir, presenta que algun dels personatges, mentre està a l'hotel, es planteja que si tornés a la Terra canviaria coses, fins i tot diu, pren la decisió de dir, quan jo torni faré no sé què. Però l'autor diu que quan un surt de l'hotel i torna, aquells que tornen a la Terra no recorden absolutament res de la seva estada a l'hotel. Per tant, jo intueixo que l'autor ens està dient que els que tornen d'allà tornen exactament igual que quan van marxar.
O sigui, el fet aquest no els hi ha produït cap efecte.
No, perquè ho obliden tot. I jo crec que aquest va una mica amb la línia del que l'autor deia, que no vol entrar en profunditats. És a dir, ell planteja una hipòtesi de passar l'estona, però el que fa és esborrar la ment dels personatges, perquè després no ens pensem que és una cosa transcendent, que canviarà la seva vida, que no sé què. No, ell diu, mira, això passa aquí, passen aquestes coses, ens entretenim, però quan marxeu d'aquí se us oblida tot.
De totes maneres, a mi em sembla, i el Pere ens ho podrà confirmar, quan tu tens una experiència d'aquesta mena, sí que tornes diferent.
Intent de tornar diferent i és. Intent, o sigui, la percepció... Però, doncs, de que...
M'entens què vull dir, no? Vull dir, l'experiència...
Sí.
No quedes indiferent davant de l'experiència aquesta.
No, bueno, una cosa que em queda... en determinats moments és una mica de por. De por perquè, clar, saps d'altres casos, no? Doncs de gent que ha anat, ha vingut i al cap de poc temps ha tornat a marxar, definitivament, diríem ja, no? Jo, per sort, estic molt bé, la recuperació... Bueno, ara estic parlant de mi, estic fent un spoiler meu.
No, però jo penso que entra perfectament dins el que estem tractant.
Jo em trobo molt bé, diríem, no? Amb la meva dona això en parlem o en parlàvem, com que això ja fa uns anys, i ella em deia, ostres, això no t'ha ensenyat res. I amb jo menjar menjo bastant bé, però em permeto llicències potser a vegades massa fortes, l'alimentació és molt important a la salut, l'estrès, això que em sembla que estàvem parlant abans, no?
Fa una estona, sí.
Sí, també és molt important, vull dir que hi ha una sèrie de coses que sí que... Però jo no he tingut realment, o sigui, conscientment ara aquí m'ho he de matxacar. No és que jo hagi tornat d'allà amb un plantejament, ostres, nano, has passat per això, canvia perquè per aquí vas malament, o canvia això, canvia l'altre, o sigui, el que tu creguis que has de canviar, no? No ha estat així, en el meu cas, real. I pel que diu la Schmidt, doncs penso que la cosa també ell la veu de la mateixa manera.
Com es va escollir l'obra, Llorenç?
Doncs la vaig escollir perquè vaig descobrir l'obra de... Bueno, vaig pensar en el senyor Ibrahim i les flors del Corà, sí. Vaig seguir l'autor, vaig descobrir que havia escrit moltes coses, sí. Vaig comprar diversos llibres d'ell, perquè ell escriu bastant teatre i bastant novel·la curta. Llavors, em va agradar...
Alguna cosa d'assaig, em sembla, també, algun tipus de... Una cosa d'assaig.
Segurament sí, jo d'assaig d'ell no he llegit perquè no és el meu, però segurament sí. I el que sí que et dic, vaig escriure, vaig llegir moltes coses i de sobte em vaig trobar amb aquesta obra i vaig dir, ostres, que maca. Me la vaig estar llegint, em va agradar molt, la vaig proposar a Mirasol Teatre, però va ser fa un any i mig, llavors just aquell estiu jo vaig estar al Canadà, ells la van llegir, van dir, bueno, està bé, però es va quedar una mica aparcada. Que a més, ara obro parèntesi, anècdota. Jo estava al Canadà, vaig entrar en una llibreria de vell de Montreal, perquè m'agrada molt mirar llibres vells i tal, i trobo un llibre de teatre que es diu L'hotel dels dos mons, escrit en francès. L'agafo, el llegeixo, l'autor era un altre i no tenia res a veure amb el que jo estava intentant dirigir.
El mateix títol.
El títol era idèntic. Però parlava de Lord Byron i de no sé què més. No tenia res a veure amb aquesta obra, però era el mateix títol i també era original escrit en francès, curiosament. Bé, és igual, el que us deia, vam fer això, a mi em va agradar l'obra, la vaig presentar, la Junta se la va llegir, va dir, està bé, però hi havia alguns altres projectes i es va guardar. I ara, l'estiu passat, vam fer reunió a Mirasol Teatre i vam veure què fem, com programem. Escolta, doncs tu això al maig. Doncs va, sí. I aquí estamos.
És un autor que té molta obra, que vaig comentar amb el Llibertí, també és una obra que és molt interessant, a partir del Diderot, però aquesta capacitat, diguem-ne, de profunditat, perquè en el fons toca uns temes que són, des del punt de vista humà, molt, molt potents, molt, però en canvi aquesta capacitat, a la vegada, doncs, de fer-ho, entre cometes, fàcil, no és que sigui fàcil, però de no crear un excés de forma que el públic es quedi una mica com que hi ha autors que sí que juguen molt a això.
Jo suposo que això està molt condicionat per la seva pròpia vida. Ell, que ell l'explica alguna vegada, el seu pare era fisioterapeuta en un hospital, ell és francès, en un hospital de París, ell havia acompanyat el seu pare més d'una vegada, llavors veia com tractava la gent malalta, però la tractava amb carinyo. Llavors ell és un home que s'ha enfrontat moltes vegades a la mort, diu, perquè clar, alguna vegada algun dels pacients del meu pare simplement desapareixia, diu, però jo la veia com una cosa que de vegades, bueno, havia de passar i què hi farem? I s'havia de seguir endavant. I potser aquest hàbit de jove de contemplar la mort com una cosa que és real però que no pots permetre que trenqui tot lo demés, jo crec que això li ha donat aquesta capacitat de plantejar la vida del més enllà d'alguna manera amb un carinyo i amb una estimació especials. Hi ha, per exemple, una obra d'ell que em sembla que es diu Cartes de Rosa, que parla d'un nen que, bueno, li diagnostiquen una malaltia molt greu i que li queden com 10 dies de vida. I llavors la infermera li diu, escriu-me cada dia una carta com si tinguessis cada dia un any més. Llavors és preciós com el nen cada dia escriu una carta diferent, ara tinc 10 anys, ara en tinc 11, ara en tinc 12, ara m'enamoro de no sé què, però està tractat amb un carinyo fantàstic. No?
Que maco.
Quan de fet penses, estàs parlant d'algun nano que sap que es morirà al cap de 10 dies, i així i tot crea una obra preciosa.
Parlem dels personatges que abans he dit qui ho feia, per exemple el doctor S. Qui és el doctor S?
A veure, el doctor S, aquí al final vam corregir que hi ha un petit detall de traducció, el que passa és que no, me'n vaig donar compte tard. L'original és Le Docteur S, que primer vaig traduir com el doctor S, però ara n'hi diem el metge S. I el metge S juga precisament amb que quan dius metge S no saps si estàs dient metge S o estàs dient metgessa.
Ja. Yeah.
Llavors, que és el mateix que fa l'original francès.
En aquest cas, que fa la Carme
Pidevall. Fa la Carme Pidevall. Per tant, veurem una dona fent aquest paper. Però, al final, ens en donarem compte que ens imaginem que és una dona, però no té per què ser-ho. Ella mateixa acaba descobrint que potser no ho és. Llavors ve a ser com la responsable de l'hotel de Dos Mons, una mica és quasi com la directora de l'hotel, que està més o menys enterada de què passa, però tampoc no ho sap tot.
Sí, no és una persona que va de pas.
No.
En aquest cas és...
Aquesta està fixa.
Aquesta està en plantilla.
És de plantilla.
Aquesta és de plantilla i és una mica la persona a la que els que estem de pas li preguntem què em passarà, i ella no deixa anar a prendre. Diu, no, mira, t'has d'esperar, ja ho veurem, això no depèn de mi.
El president del BEC?
El president del BEC és un personatge molt característic, és el president d'un seguit de companyies, és un home amb molta influència a la terra, que també ha fet les seves trampes i corrupteles corresponents.
No, però... ho puc creure.
Sí, bueno, és fantasia, és teatre, no? Llavors és una persona que està absolutament convençuda de que ell té drets per sobre de tothom i, a més, sempre té la raó. I fa una caricatura... Aquí l'autor fa una caricatura molt interessant de la persona que té poder i no escolta ningú.
La Maria...
La Maria és una dona de fer feines amb una cultura popular molt interessant. És una persona senzilla, divertida, però fa, per exemple, hi ha un moment en què explica la diferència entre el que és una dona de fer feines i el que és un president, i t'ho explica amb una naturalitat que dius, a veure... I és ella mateixa que està dient, la dona de fer feines no val res, el president val molt, però ho explica amb una simpatia, amb aquella cultura de diari. No?
És molt enginyós de la manera que ho explica.
Eh que sí? I és molt... Sí. I ho fa amb tota tranquil·litat. Ella no té massa cultura, però de la vida en sap un rato.
Bueno, a vegades diuen que hi ha aquest tipus de cultura popular, uh-huh, podríem dir, uh-huh, que en el fons és elemental, però elemental no vol dir que no sigui la que tot ens afecta.
Profunda.
Sí. No, és elemental, però no és tonta, no.
Clar, vull dir que les situacions a vegades són molt senzilles, afecten a tothom, només que hi ha persones que es creuen que no els afecta. Uh-huh. Però els afecta igual, i de la mateixa manera, i els resultats acostumen a ser, no sé si malauradament o no, però acostumen a ser els mateixos, uh-huh, encara que estiguis en una altra posició. Tenim un altre personatge, que és la Laura.
La Laura arriba a escena a meitat d'obra, i és una persona encantadora, és una persona que a la terra és molt malalta, està amb cadira de rodes, quasi no es pot caminar, amb tubs, sèrums i electrodes per tot arreu, i quan apareix a l'hotel, com que el seu cos no està, doncs ella es pot bellugar amunt i avall. I és una persona encantadora, somiadora...
Però perdona, es manifesta claríssimament que el cos no existeix?
Sí. Vaja, ja he dit el que no havia de dir, però sí.
Ah, perquè... No, a veure...
Que no està a l'hotel, sí. Ah. Sí. Llavors, això és una diferència. És a dir, els personatges dintre de l'hotel poden fer coses que habitualment a la Terra no poden fer.
Yeah.
I aquest és un personatge dolç, és un personatge tendre, és un personatge que estima la vida i que ens dona un toc de fantasia amorosa dintre de l'hotel.
I la dona de blanc...
La dona de blanc i l'home de blanc són dos ajudants del director, dos ajudants del metge S, i simplement són els que mai...
També estan fixos, aquests.
Aquests són fixos, sí, aquests són fixos, però no diuen ni una sola paraula amb tota l'obra. El que passa és que sí que provoquen reaccions en els personatges. És a dir, quan ells apareixen, tothom sap què estan dient.
O sigui, és més aviat un personatge gestual. O sigui,
són gestuals, són molt gestuals.
O sigui, no hi ha
tenen paraula. Text.
Bueno, jo penso que amb això que estem dient és molt interessant, que té... És suggestiu veure segons quin tipus d'obra que pugui dir alguna cosa, no? Que et pugui... Mm-hmm. Et fa pensar, tu creus, Pere?
Sí, i tant, o sigui, és, com dèiem, no? Els plantejaments que hi ha, les situacions que hi ha, són molt reals, són molt quotidianes, cada un en el seu camp, en el seu món, diríem, no? Però és el viure la vida de la manera que tu la veus, i llavors, clar, aquí és on entrem, en què cada un, com deia el Llorenç, el president aquest, doncs, és un gran empresari, doncs ell té la veritat de tot, creu que té la veritat absoluta de tot, per tant actua així, tracta a la gent de la manera que la tracta. la dona de fer feines, doncs, segons com, potser se sent una mica minusvalorada, no? Però ella té el seu, les seves conviccions de persona, diríem, no? Que encara que la seva feina sigui X, la seva dignitat com a persona existeix. Bé, vull dir que cada un tenim la nostra... Jo, per exemple, el meu, jo sóc el més veterà, diríem, dintre d'aquí, de l'hotel aquest, fa més temps que hi sóc, en estat de coma, diríem, no? Llavors, doncs, tinc una mica més d'experiència en les situacions que es poden generar per allà dintre, no? Bé, interessant.
I el mag, per què mag?
Bé, el mag és perquè... no sé si puc explicar molt, però...
No,
bueno,
digues, no ho pots explicar gaire, és el, digues que és la teva professió.
Petit apunt, és la teva professió, ja està. ets un mag de professió.
Sóc un mag, sí, de... afeccionat, diríem, no?
Ah, bé.
Allò, per circumstàncies, doncs em reconverteixo en mag.
Molt bé.
Gràcies.
Doncs diem que l'Hotel dels Dos Mons d'Eric Emmanuel Schmitz es farà el dissabte a les 9 de la nit i diumenge una repetició, una segona, a les 7 de la tarda al Teatre Mirasol per la companyia Mirasol Teatre, amb aquest repartiment que em sembla important, important, i amb aquest tipus d'obra que per tot el que han comentat té interès per tothom. Jo diria que pot abarcar totes les edats, no?
Sí, pot abarcar totes les edats i sobretot no és una obra que sigui tràgica com perquè diguis, ui, surts d'aquí dient Déu meu, bueno, han passat coses, està bé, però surts molt, molt lleuger.
Tot el contrari, exacte. Jo penso que sortirà la gent
millor,
molt bé.
Millor que després d'haver un debat dels polítics, per exemple?
Assegurat.
Surts més...
Assegurat.
Surts més tranquil, diguéssim.
A veure, hi ha una gran diferència en aquí. Aquí, abans de començar, ja t'expliquem que és mentida i és fantasia. Amb la qual cosa, això ja no t'has de plantejar quan surts. A veure si jo era veritat o no.
Encaixa, no encaixa.
Això encaixarà o no encaixarà. No, això ja ho expliquem des del principi. És fantasia, és teatre.
Molt bé.
Surts molt tranquil.
Molt bé. Doncs Llorenç Serraïma, gràcies per estar aquí explicant-nos a l'Hotel dels Dos Mons. Pere Codó, ens has dit una mica això del mag, però bé, ja ho veurem. Ja ho veurem.
La gent que vingui, que segur que s'ho passarà molt bé, descobrirà això i altres coses.
Molt bé, doncs repetim que al Teatre de Mirasol el dissabte a les 9 de la nit i el diumenge a les 7 de la tarda, l'Hotel dels Dos Mons. Aneu-hi perquè segur que us ho passareu molt bé.
Moltes gràcies per la teva ajuda a difondre la feina que fem.
Més faltaria. Continuem amb una mica de música i continuem amb en Pat Metheny i Pere.
Oi, que bé, tu, fantàstic.
Vinga. I aquesta està també molt bé i es diu Chris.
Folly Chris.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
N'has sentit a parlar, però no saps ben bé què és. En coneixes més d'un que ho balla i tots diuen que si comences, ja no ho deixes. Descobreix l'esperit del swing amb Bada Swing. Deixa't contagiar amb la cultura de l'indie hop, el jazz, el claqué, el boogie, blues i molt més. El swing, la vella música amb el nou ball de moda. Els dimecres de 9 a 10 del vespre amb Susi Q. A Cugat.cat 91.5 FM.
T'agrada l'esport? El més proper a tu?
El teu fill juga al júnior? Al Mirasol? Vius cada melé de rugbi com si fossis tu?
Saltes amb els jugadors de la UESC o del Cubàsquet? T'aixeques per fintar com l'handbol Sant Cugat? Trepitges el tapís amb el Club Gimnàstic a Sant Cugat?
T'agrada l'esport? El més proper a tu.
T'entenem. Redacció d'Esports de Cugat.cat. Passió per l'esport. Segueix-nos a Cugat.cat/esports, a Facebook i a Twitter @Cugat.cat.
Cugat.cat. La ràdio de Sant Cugat.
Estem escoltant en Luciano Pavarotti, tenor, amb el seu paper de la bohème, perquè aquesta setmana al Teatre Auditori tindrem la bohème de Giacomo Puccini. Però comencem per avui. Comencem per avui aquesta agenda dient que, com sempre, a les 9, al MUT del Casal de Torreblanca tindrem pop, folk i soul, amb Francesc Abril, veu, i Marc Sambola, guitarra i veu. Però, efectivament, demà, divendres, a 9:15, al Teatre Auditori, els Amics de l'Òpera de Sabadell ens presenten la bohème de Giacomo Puccini, aquest flamenc que escoltàvem, i ho és amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, amb la coral de l'Agrupació Pedagògica de Sant Nicolau, que és en aquest cas un cor infantil necessari amb aquesta òpera, una òpera que va escriure Giuseppe Giacosa i Luigi Illica, basat en un fulletí, una novel·la per entrer, que es deia Essent de la vie de Bohème, d'Henri Murgeo, que aquí es representa dirigida per en Daniel Gil de Tejada i amb un repartiment on hi ha la Maite Alberola, la soprano, que sé que va estar en un programa aquí l'altre dia, i també l'Enrique Ferrer, com a Rodolfo, el tenor, la Maria Miró com a Musetta i l'Enric Martínez Castignani com a Marcello. Després de 8:45 de la nit de demà, a les 9, a l'església del monestir, tindrem, doncs, dins del 7è cicle de música sacra coral de la Camerata de Sant Cugat, dirigida per en Xavier Baulies, que farà el penúltim concert d'aquest 7è cicle, amb un concert que titula Com in voce gratia es, que suposo que serà una recopilació de diferents èpoques de la música sacra, des del segle XVI fins al segle XXI. Aquest és un cicle que està en aquest moment funcionant molt bé i que espero que ompli l'església del monestir. També demà divendres, a 10:45 de la nit, a les 10:30, 22:30, al Casal de Torreblanca hi ha música, la Pua en directe, i la Pua en directe ens porta dels del grup Pearson, indie pop, amb Marc Nalbaiz, veu i guitarra, l'Ivan Nalbaiz, baix i teclat, en Raúl Juan, guitarra i teclat, i en David Lomero, bateria, i també el grup Beta, que és rock alternatiu. És un projecte musical format per quatre joves que junts des de l'adolescència han anat tocant diferents projectes i combos, i que són en David Adelantado, veu i guitarra, l'Ivan Cavaller, bateria, en Jan Espanyol, baix, i l'Alan Douglas, teclats i segona veu. Això serà divendres. O sigui, divendres tenim òpera per una banda, música sacra per una altra, i indie pop i rock alternatiu per l'altra. El dissabte a les 7, també a Torreblanca, els tallers de teatre de Sílvia Cervant presenten el segon round de l'Improsionant, o sigui, una competició de gent que improvisa i que en aquest cas és la segona sessió que fan aquest any, i acabaran, al final, les finals serà a la Festa Major de Sant Cugat. El diumenge, a les 7 de la tarda, al Teatre Auditori, el Ballet du Capitole de Toulouse. Aquest Ballet du Capitole de Toulouse, que està dirigit per el Kerab de Bali, ens presenta el Giselle, que és un clàssic del ballet, i per tant, en aquest cas, amb una versió del Cader de Berardi, seva, absolutament seva. És una obra mestra indiscutible del ballet romàntic, i jo diria que és un dels títols més aplaudits sempre, com des que es va estrenar l'any 1841. Si imagineu-vos si en fa d'anys. Està basat en contes de Pergot i Jean Coralí, i aquesta és una creació pròpia del Cader Belarbi del Ballet du Capitole, que es va estrenar l'any 2015 al Capitole de Toulouse. La música és d'Adolf Adam, i aquesta coreografia i posada a escena del mateix Cader Belarbi, com deia. Això és el diumenge a les 7 de la tarda, però a mateixa hora el Teatre de Mirasol farà l'Hotel dels Dos Mons, que comentàvem abans aquí amb en Llorenç Arraïma i el Pere Codó, que també es farà el dissabte, és a dir, que el dissabte a les 9 de la nit, com deien, al Teatre de Mirasol, hi haurà l'Hotel dels Dos Mons, i el diumenge a les 7 de la tarda tornaran a representar-la. També a les 7 de la tarda, també com és costum, a l'Aula Magna del Conservatori, hi haurà melodies entrellaçades amb Sara i Maria Banyeres, sopranos, i Abraham Espinosa, piano. I a les 9, a la cafeteria del Teatre Auditori, jazz, en aquest cas, amb Nicola Sergio, piano, i Bartolomé Barengi, guitarra. Com veieu, hi ha des d'avui dijous fins al diumenge a la nit una varietat absoluta de tipus d'espectacles
que van des del teatre, passant pel ballet clàssic, continuant per la música clàssica, passant pel rock, passant per la música alternativa, passant per tot una quantitat de possibilitats immenses que esperem que omplin i que compleixin el rigorós sentit d'aquesta cap de setmana, que és passar-s'ho bé. Però també us vull dir que el dissabte a les 11, perdó, a les 12 del migdia, es farà la projecció del documental Joan Manent, Variacions sense tema, que està organitzat per l'Orquestra Simfònica Sant Cugat. Això es farà a l'Aula Magna de l'Escola de Música Victòria dels Àngels i serà, com deia, a les 12 del migdia, i és un documental sobre aquest compositor Joan Manent, bastant oblidat, per no dir oblidat del tot, i que organitza l'associació de Joan Manent, que és un grup de músics que són fascinats per aquest personatge, aquest autor, i que és un documental que fa un seguiment al llarg de 4 anys de les activitats que l'associació aquesta de Joan Manent du a terme per recuperar la importància d'ell. A través de la divulgació de la seva obra, entrevistes amb persones que va conèixer, recerca de partitures, enregistrament de disc, la restauració de l'instrument del músic, etc, etc, etc. O sigui que esperem que tot plegat estigui ple de molta gent. I ara us deixem una mica de música per acabar el programa. Una mica de música que en aquest cas és de Nat King Cole. Però no Nat King Cole només cantant, sinó el Nat King Cole pianista de jazz. After You Gone. Nat King Cole tanca aquest programa. Fins el dijous vinent. Adeu. Thank you.
like show business, like no business I know. Everything about it is appealing, everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling when you are stealing that extra bow. There's no people like show people. They smile when they are low. Yesterday they told you you would not go far. That night you open and there you are. Next day on your dressing room they hung a star. Let's go on with the show. The costumes, the scenery, the makeup, the props, the audience that lifts you when you're down, the headache.